일.
1 minut i mig de la 9:45. Ens acompanyen els nostres educadors. Alba Castellí, bon dia.
Bon dia,
i Josep Pizarro. Castillo, bon dia.
Molt bon dia.
Estem fent un programa especial sobre la Marató de TV3 i també de Catalunya Ràdio. Parlem de malalties infeccioses. Avui volíem parlar també d'educació perquè hi ha un tema delicat, que és com expliquem o com eduquem els nostres fills en la malaltia. I d'això volem parlar avui amb els nostres educadors i també amb dues convidades que ens acompanyen ja a l'estudi de Catalunya Ràdio. Dues persones que saben molt bé què vol dir això d'acompanyar els nens en una malaltia. És l'Angie Rosales, directora de la Fundació Pavella Pupes. Bon dia, Angie, benvinguda.
Molt bon dia.
I l'Aurora Fernández, que és mestra de l'aula hospitalària del Parc Taulí de Sabadell. Bon dia, Aurora.
Bon dia.
Abans de començar a parlar sobre aquest tema, i com vosaltres també treballeu amb tot això, si detecten, per exemple, una malaltia al nostre fill o algú de l'entorn proper, Alba, Josep, hem de ser sempre sincers?
Sincers en la mesura que aquell nen pot assumir aquella realitat. Nosaltres hem de saber al nostre fill quina capacitat té de rebre una notícia i donar-la en funció del seu moment evolutiu i de les seves necessitats. Hem de dir la veritat i ha de ser una veritat tranquil·litzadora. El que no hem de fer és mentir, no hem ni d'exagerar ni hem de minimitzar les coses, però sí que ells ens han de veure tranquils, ens han de veure segurs, que podem fer un procés, que podem fer una evolució, que no sabem com acabarà, però que sí que farem el possible perquè les coses vagin bé. Per tant, des de la serenitat i des de la veritat en podem parlar amb honestedat amb els nens de les malalties.
Per tant, nosaltres primer hem de tenir-ho molt clar. Com ho expliquem?
És molt important que puguem comunicar aquesta seguretat que parlava l'Alba amb el nen, perquè de vegades, quan un nen es posa malalt, es mouen emocions i sentiments que a vegades no ens deixen... Bueno, allò de la pena, i la pena és molt mala consellera. Un nen està malalt, té una malaltia, però no viu una situació que surti del normal. La malaltia forma part de les coses que et passen, però que ens continuarem tractant amb normalitat i continuarem fent el que fèiem tant com puguem i que continuarem vivint la vida com la vivíem tant com puguem. Perquè la normalitat de fet forma part també d'aquest procés de recuperació.
És important mantenir les rutines.
Per això és tan important la feina que fan aquests professionals que ens acompanyen, no? Perquè aconsegueixen portar normalitat en un entorn tan poc normal com un hospital, no? I a més, hi ha vegades que hem vist que una malaltia genera relacions de dependència que no són bones ni per educar, ni per créixer, ni per madurar. No? Per tant, tant com puguem, hem de poder assumir allò que ens està passant i és un element més de creixement i de maduració i d'aprenentatge.
A l'Àngel li toca fer riure els nens, fer que la situació sigui més amena, més agradable. A l'Aurora li toca garantir que puguin seguir amb la seva educació i també, si ho fa de forma agradable, doncs encara millor. Normalitat és la paraula? Angie?
Sí, la màxima naturalitat, diria. Acceptar la situació que hi ha, adaptada a la maduresa de l'infant.
Sense traumatisme, sense fer un drama, diguem-ne.
De fet, la normalitat és el que coneix el nen. Si una cosa uneix a tots els infants que tenim allà, els que estan escolaritzats, que són els que tenim nosaltres, de P3 a 4 de l'ESO, és això, que el seu dia a dia és que van a l'escola o a l'institut. Per tant, poder tenir un suport educatiu els normalitza.
Clar, una aula hospitalitària, com és? Com ens l'hem d'imaginar?
Depèn. De la nostra aula és una aula que està molt ben integrada a la planta de pediatria, que no té barreres arquitectòniques i on tots els nens hi poden accedir. Vagin amb cadira de rodes, portin el pal del sèrum, les medicacions que són complexes de moure o tinguin alguna dificultat per deambular. Per tant, està molt integrada. Ens hem d'imaginar, en el cas nostre, que l'Àngel coneix molt bé, és un espai molt diàfan que des de fa més de 10 anys, gràcies a la Fundació L'Ànima a la Caixa, va fer una restauració de l'espai. Llavors tenim unes parets que són de vidre i per tant les famílies ens poden deixar els nens amb molta tranquil·litat perquè des de fora veuen què estan fent els seus nens.
Quants alumnes sou ara mateix?
És molt difícil de dir. Et podria dir que poden ser tots els tants nens com habitacions i hi ha pediatria, que són 37.
M'imagino que hi ha un punt de teràpia, no?, fins i tot, en aquestes classes. És a dir, es troben...
A veure, no és l'objectiu.
però és que
s'acaba produint. Nosaltres no tenim un objectiu terapèutic, però és clar que venir a l'escola, trobar-se amb altres nens, és el que els fa sentir... Nosaltres no podem mirar la malaltia. La malaltia està allà, però no ha de ser el que veiem nosaltres. Ja n'hi ha altres que se n'ocupen de la malaltia, que són les infermeres, els metges...
O l'Angi, no?, per exemple.
Ella...
Sí, el riure ho cura tot, no?, diuen.
Sí, jo crec que és una eina fonamental per relativitzar la situació que s'està visquent i rebaixar el dramatisme, que això és el que fem els pallapupes, sigui quina sigui la situació. El riure sempre hi té lloc, sí, sí.
En general, trobeu que als nens els hi costa menys que als pares?
Depèn. Sí que és veritat que els infants encara no han arribat al món adult i això vol dir que la realitat la filtren d'una manera molt diferent a com ho fem els adults. Però de vegades hi ha infants reticents. Hem d'arribar a través dels pares i les mares a l'infant. Podríem dir, de manera general, que sí, que els infants en reben així, con los brazos abiertos.
Un estudi realitzat l'any 2013 per conèixer l'estat anímic dels nens hospitalitzats deia que el 71% ho portava bé i que un 46% dels nens se sentien tranquils respecte a la seva malaltia. Coincideix una mica aquests percentatges en això que ara explicàvem, en el que us trobeu vosaltres als hospitals?
A veure, nosaltres se'ns fa difícil mesurar això. El que és veritat és que el que sentim i el que rebem és que en el nostre cas, com a mestra d'aula hospitalària, és que aquells nanos que han passat per l'aula hospitalària han creat un vincle que és important per ells i que els acompanya i que els fa que moltes vegades quan venen a consultes al cap d'anys, inclús vulguin tornar a pujar en un espai. Vol dir que l'hospital no ha estat una experiència negativa del tot, almenys. I en això sí que penso que és terapèutica l'escola.
De fet, els que estem a l'escola, quan arriben els nens que han passat una temporada a l'hospital, diguem-ne, un dels elements positius que parlen de la seva estada a l'hospital és l'aula hospitalària, no? És aquesta normalitat. Et venen amb els apunts, et venen amb el que han fet, i, bueno, d'alguna manera et diuen, no he estat desconnectat de la vida, no? M'han connectat a la vida, he continuat vivint i he passat una temporadeta allà, però ara continuo perquè, i reenganxo amb la vida una altra vegada.
Perquè els continguts són els mateixos, entenc.
Clar, nosaltres seguim el que ens marca, ens posem en contacte amb els centres escolars d'origen, siguin de primària o de secundària, amb els mitjans que tenim ara. Clar, jo porto 17 anys treballant al Taulí. Quan vam començar teníem un ordinador amb un sense internet, gairebé. Llavors hem passat...
Windows 95, eh?
Clar, hem passat de fer el poema de Nadal a través de l'Skype, amb les classes, a fer treballs de recerca de l'ESO en grup igualment, des de les habitacions amb aïllament. Vull dir que han canviat tantes coses que, bueno, està molt bé.
Clar, aquí també potser hem d'entendre una mica com s'ha d'explicar això de la malaltia. Jo crec que és un tema que hem d'incidir una mica. Parlàveu de fer-ho amb normalitat, d'explicar sempre la veritat, però no cal tampoc arribar fins al fons de moltes qüestions que potser el nen encara el confon més. Seria aquest una mica els termes. El Josep diferencia molt entre estar malalt i ser un malalt. No, seria una primera gran diferència. De fet, aquí, quan fem la marató de TV3 i Catalunya Ràdio, sempre ens diuen les malalties, les persones no són malaltes, no? Tenen una malaltia. No?
Fonamental, sí, sí.
No, i de malalts n'estem tots, en un moment o altre de la nostra vida, i podem, quan els nostres fills ho estan, recordar malalties de persones properes, explicar-los també com funciona el cos, què són els virus, què són els bacteris. Precisament n'hi ha molts de bons, no?, de bacteris que tenim instal·lats a l'intestí, que ens ajuden a fer la digestió, i d'altres que efectivament ens perjudiquen i que, com que ens perjudiquen, els hem de combatre. Podem aprofitar el moment de la malaltia per explicar com combatre'ls, i aquí és molt important, per exemple, i voldria fer èmfasi perquè és un tema socialment molt rellevant, no abusar dels antibiòtics, que no combaten pas els virus, sinó que combaten només els bacteris i que, per tant, hem de procurar no abusar-ne perquè, si no, els bacteris es reforcen i, per tant, les malalties es fan cada vegada més difícils de curar. De fet, l'any 2050 diuen que morirà més gent a causa dels superbacteris, aquests bacteris reforçats.
El càncer, sí.
Exactament, no? I que, per tant, nosaltres els hem de saber tractar adequadament un cop tenim la malaltia, aquests bacteris. Podem aprofitar per educar quan els fills estan malalts.
Clar, per explicar com afrontar una malaltia per a cara al futur, no? Que tinguin potser eines de com explicar-ho. Entenc que l'edat aquí també és essencial. No és el mateix un nen de 6 anys que un nen de 14, un noi de 14.
Clar, en l'etapa de l'adolescència, que és la que toco jo més, de fet, una malaltia el que et fa pacient, eh? I ser pacient vol dir tenir paciència, no? I adonar-te'n que la vida a vegades té ritmes que són propis i que no tot ho podem decidir. I que hi ha coses que tu no pots decidir que no et passin, t'estan passant, no? Bueno, això a la vida, a tothom ens passa molt, però això aprenem poc a tenir paciència en les coses que ens passen i a treballar a partir de la realitat que tenim, no de la que voldríem, no? Sobretot l'adolescència, que té un pensament com una mica màgic. A mi m'agradaria que, bueno, resulta que ara estàs en un hospital, estàs en un llit i et passes 3 mesos. Això és transitori, sí? Però ara has d'estar aquí.
Angie, al Pallapubes, com treballeu? És a dir, tu arribes vestida de paisà, normal, diguem-ne, a l'hospital, allà us canvieu.
Sí.
Quina és la rutina?
Doncs nosaltres hem convingut amb l'hospital un servei a visitar, amb un horari. Ens canviem, ens posem la roba de pallasso i a l'espai on actuem arribem de pallassos, però una vegada que hem arribat, abans de començar a treballar, ens posem en algun despatx amb el cap de servei o amb la supervisora d'infermeria, ens traiem el nas i ens comença a fer la transmissió, és a dir...
Nom, us expliquem coses,
nom,
no?
Nom, edat, sí, i la malaltia, situació familiar o personal que té, i si hi ha alguna cosa a comentar, nosaltres improvisem, llavors, si un nen no escolta, nosaltres necessitem tenir-ho molt en compte perquè a l'hora de la improvisació nosaltres no podem fer una improvisació que requereixi escoltar, no? Quan això passa, complim les normes d'higiene segons el que ens hagin dit que hi ha a la planta i comencem a treballar.
Com va néixer aquest projecte?
Accidentalment, com totes les coses bones de la vida. Sí, em van convidar a un càsting de pallassa d'hospital, jo treballava amb una companyia de carrer i quina va ser la meva sorpresa quan vaig entrar a l'hospital, no en tenia ni idea d'aquella realitat, tenia fills però no els tenia malalts, no els havia tingut mai malalts. I vaig descobrir pues, ciutats dintre de ciutats. Em va impressionar molt. Quan vaig acabar la formació vaig saber el que era ser pallassa d'hospital, vaig anar-me'n a casa meva, vaig plorar moltíssim i vaig decidir que de gran jo volia ser pallassa d'hospital perquè res em semblava més autèntic que estar al costat d'una altra persona a través del riure.
I un dels primers hospitals va ser el Taulí, no?
Bueno, el segon, sí. Això dèiem amb l'Aurora, que l'Aurora i jo ens coneixem fa molts anys.
Esteu, per exemple, també presents al quiròfan?
És un dels nostres projectes estrella i segurament serà per lo que apostem en els propers anys que cap infant estigui sense un pallapupes a un quiròfan. Sí, nosaltres hem trencat una miqueta barreres perquè nosaltres entenem el pallasso d'hospital com una figura que treballa en estreta col·laboració amb el personal sanitari. És a dir, per a nosaltres entrar i fer riure és relativament senzill, però el que és realment complicat és... entrar dintre de l'estructura sanitària, col·laborar amb el personal sanitari i transformar un hospital...
S'entendre que està només important que una infermera, no? Vull dir que és un element
estem
més.
Estem a la mateixa alçada que cadascú fent sí. la feina, no? I sobretot entendre el personal sanitari com un agent de canvi, que això és algo que és molt nou. Nosaltres ja portem uns quants anys fent assignatura optativa a la Universitat de Medicina, a la UB, ara primer vam començar al campus Bellvitge i ara estem al Clínic també, i això va cada vegada rebem més demandes del personal sanitari en aquest sentit. Jo crec que és una bona notícia, abans ho sentia, no? Bàsicament el que ha passat en els hospitals és que els hospitals han canviat, perquè abans en els hospitals només hi havia espai per la medicina en termes autèntics, no?, i molt ortodoxes, i avui en dia doncs està tot el que té a veure amb l'entorn de la infància i de la família, i això jo crec que és quelcom molt, molt positiu.
Uh-huh. Angie, volia preguntar-te, abans has dit que quan vas començar amb el tema de pallapupes vas plorar molt quan vas tornar a
molt.
Casa, no? Continues plorant ara?
Sí.
Com es gestiona tota aquesta càrrega emocional, perquè al final tractes amb la malaltia i moltes vegades tractes amb la mort, no?
Abans també els escoltava amb ells, no? Quan parlem de normalitat, jo crec que és fonamental donar espai al que hi ha. I a vegades hi ha persones que ho viuen amb molt de dramatisme, no? Llavors, acceptant aquest sentiment és com podem transformar, no? En el cas nostre tenim suport psicològic justament perquè entrar a ser pallasso d'hospital és entrar a acceptar la mort. A mi personalment què m'ha passat? A mi m'ha canviat la vida perquè la mort ha aparegut a la meva vida. És a dir, vivim en una societat occidental avançada on la mort no té espai. Què passa amb això? Doncs que perds de vista que la vida no és el que tu vols, sinó que la vida apareix de les diferents maneres possibles. Hi ha vides... Llavors, què et pot passar? Doncs que tinguis una malaltia i que t'enfrontis a una situació que no és esperada, no? El fet de que aparegui la mort, en el meu cas personal, i jo diria, m'atreviria a extendre-ho als pallapupes, i potser a moltes de les persones que tenim a veure amb l'entorn hospitalari, és que quan més present és la mort, més força pren la vida. En el meu cas personal, i suposo que també a prop dels 50, té a veure amb que la vida, a gaudir-la el més que es pugui, sempre que es pugui.
Ens truca la Rat de Sant Adrià de Besòs. Rat, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius?
Mira, em van ingressar als 3 i als 5 anys per pneumonia i això va canviar, va fer que ara sigui infermera, perdó, que sigui infermera, que estigui al quiròfan, que ha estat a Sant Joan de Déu i que realment ara vello moltíssim per explicar-los als nanos el que estem fent amb la naturalitat i amb el vocabulari que crec que ells poden entendre i que hi ha de posar també ell de la seva part perquè tot això millori. Així mateix he adaptat algunes coses dels pallapupes, de les mascaretes, d'alguns truquis, doncs perquè ells estiguin més tranquils, i és una bona feina que tots plegats fem.
Gràcies per trucar, Rat.
Adéu.
Una abraçada. Què és el més bonic que us han dit mai?
A vosaltres.
Vosaltres, sí, sí.
A l'aula hospitalària,
sí,
o en general? A l'aula hospitalària me'n recordo molt d'un nen que va dir: mai m'havia sentit tan bé. I jo vaig pensar, haver d'esperar l'oportunitat que et dona també a l'estar malalt, que ens hem de prendre les coses com una oportunitat per avançar, per aprendre, ho vaig trobar bonic.
I tu, Angie?
A nosaltres, gràcies amb totes les maneres que et puguis imaginar, des d'aparèixer gent pagesa amb caixes de fruita, però quilos i quilos de fruita, fins a, no sé, el programa fa poc a TV3, no?, d'aquells dos infants després de 20 anys d'haver-los vist amb aquell gràcies tan senzill. Gràcies, jo diria.
Mi, hi ha una cosa que voldria dir abans que s'acabi el programa, perquè això s'acaba molt ràpid, i és que li has preguntat a l'Angie com feia per disfressar-se, no? Jo l'estic mirant ara, clar, vosaltres no ho veieu perquè això és ràdio, i hi ha una cosa que no se la posa.
És el somriure.
Que és el somriure. Yeah. L'hauríeu de veure com una persona que t'està parlant de la mort, el somriure que té, no? I llavors, en aquest sentit, també, jo crec que hauríem de reivindicar el paper que fan els professionals lligats a la pediatria, doncs això, als mestres, a les pallapupes, però a mi m'agradaria recordar també avui a les infermeres, no? Jo aquest matí hi pensava, no? Jo crec que són les carícies de la sanitat, no? Les infermeres, i a vegades hi pensem poc. Quan parlem de malaltia, quan parlem d'hospital, sempre anem amb el científic, el metge, però al final qui et cuida, qui et fa la vida agradable, qui fa que tot funcioni, que tot rulli, són les infermeres, no? I bueno, jo m'ha agradat que avui truqués una infermera a la RAT, però penso en l'Esteve, la Cristina, en l'Anna, en tantes infermeres que estan fent més suportable un tràngol que no sempre és agradable, no?
Doncs arran d'una cosa que comentaven l'Aurora i l'Angie, que és sobre com se senten de bé els nens que quan estan malalts milloren i com us ho agraeixen, això em fa pensar que als nostres fills sants també va molt bé que els recordem que bé que estem quan estem bé. És a dir, fixa't que hi ha molts nens i nenes que són a l'hospital, n'hi ha d'altres que són a casa malalts. Quina sort que tenim nosaltres. Ens valorar aquestes coses que tenen un valor, que no és un valor econòmic, que no és un valor material i que en canvi són garantia de tenir una vida feliç, és una cosa que penso que l'hauríem de fer sovint, no? És a dir, agrair la sort que tenim.
Ara ho farem i celebrarem, perquè la Marató, a banda de parlar i de fer pedagogia i una mica sensibilitzar les malalties infeccioses, el que fem també és posar-hi música i tocs d'humor. Avui hem convertit l'estudi dedicat en un escenari on hi han passat diferents grups de música. Allà hi tenim la Xènia Santigosa. Xènia, hola.
Hola, bon dia.
Amb qui estàs? Amb qui estàs?
Doncs mira, estic molt ben acompanyada perquè estic amb el Joan Rovira.
Home!
Joan,
bon dia, com esteu?
Hola, Joan, com estàs?
Superbé, molt content d'estar aquí, gràcies per convidar-me.
Què ens tocaràs, què ens tocaràs?
Bueno, havia pensat en el tema de la Marató, però bueno, si vols una altra cosa, si vols una...
A la carta, tu.
Nadala... A la carta, això va així. Puc estimar-te, és la cançó?
Sí.
Ho farem després de la publicitat. 3 minuts i sentim Joan Rovira. Fins ara.
Fins ara.
Les malalties infeccioses a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Ho escoltes amb Ricard Ostrell, al suplement.
Vas canviar la teva veu per la teva altra veu. Vas canviar sortir de marxa per la marxa nupcial. I fins i tot vas canviar de despertador. Portes tota la vida canviant. Així que si tens febre, dolor o congestió nasal, canvia a Gripostat. El nou antigripal que va amb tu. Gripostat amb ibuprofen d'estada. Perquè canviar És un bon símptoma. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
3.000 milions d'ampolles de cava Montesquieu, 3 milions de casaments, 7 milions de naixements, 100 Nadals...
Què comptes ara, tu?
Tot el que es pot haver celebrat amb el cava Montesquieu en un segle.
Un segle? Això s'ha de celebrar.
Truca al 902-1918-00 i gaudeix aquestes festes amb cava Montesquieu. Autèntic, sempre, des de 1918.
012. La Generalitat al teu costat. Com podem millorar la qualitat de l'aire? La qualitat de l'aire és molt important a la nostra salut. La mobilitat és el factor que més hi incideix i cal que racionalitzem els nostres desplaçaments i utilitzem mitjans de transport més sostenibles. En cas de nivells alts de contaminació, a les zones de baixes emissions només podran circular vehicles amb distintiu ambiental. En aquest cas, es reforçarà el transport públic i es posarà a la venda la T-Aire. Troba més informació a airenet.gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
La qualitat de l'aire que respirem és molt important per la nostra salut. Ara, davant de qualsevol situació d'alta contaminació de l'aire, t'informarem de com has d'actuar. Previsió d'alta contaminació. Amb recomanacions de mobilitat i salut i mesures en obres i indústria. Alta contaminació. A més, es limitarà la velocitat del trànsit. Restriccions per alta contaminació. I a més, a la zona de baixes emissions es restringirà la circulació i es reforçarà el transport públic. Més informació a airenet.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
A Cardedeu, del 15 al 17 de desembre, Fira de Nadal i del Torró Artesà.
170 parades amb articles de Nadal, de regal, artesania i alimentació. Veniu a tastar els torrons que fan els pastissers de Cardedeu.
Hi haurà tió, bastoners i sardanes, l'escudella, les torrades al voltant del foc i xocolatada.
A la 23a Fira de Nadal de Cardedeu.
El suplement.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
El cicle Sampler Sèries de l'Auditori presenta Peter Evans al Teatre del CCCB. El diumenge 17 de desembre, un dels trompetistes més talentosos en improvisació lliure actuarà acompanyat del vibrafonista Joel Ross i de la bateria i l'electrònica de Max Jaff. El diumenge 17 de desembre, al Teatre del CCCB. Més informació a auditori.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Cicle Gaudí, el cicle estable de cinema català, tanca la programació de 2017 amb la comèdia Sabates Grosses, l'última pel·lícula de Ventura Pons. Una comèdia coral, sarcàstica i amb ganes de tocar allò que no sona, que retrata els disbarats que succeeixen en un edifici de l'Eixample barceloní. Sabates Grosses. Consulten dates, sales i horaris a ciclegaudí.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, dedicada a les malalties infeccioses, amb Ricard Ostrell.
Cantar-te tot allò que més m'agrada, poder-t'ho explicar amb una cançó.
Al suplement de Catalunya Ràdio estem vivint la marató dedicada a les malalties infeccioses. Avui passaran pel programa diferents artistes que han participat al disc de la marató.
Som a l'estudi d'ICAT, acompanyats del Joan Rovira, a punt, que ara ens interpretarà aquest Puc estimar-te, Joan?
I tant.
Doncs quan vulguis, Puc estimar-te és una de les cançons que forma part d'aquest disc de la Marató. Joan Rovira.
Que era cosa del destí. Em vaig pensar al veure't allí, quan et vaig sentir parlar, la teva veu em va atrapar. Vaig voler per al meu temps, viure el somni lentament, per descobrir el que has amagat. Yeah. Secrets que no et deixen brillar. Sento que puc estimar-te, voldria abraçar-te, comprar-te un somriure. Sento que passen els dies cremant les ferides. Vull que em deixis estar aquí. vas voler tancar el teu cor, abandonar-te a la sort i navegar sola en la por. Yeah, per un mar ple de dolor. Sento que puc estimar-te, voldria abraçar-te, comprar-te un somriure. I sento que passen els dies cremant les ferides. Vull que em deixis estar aquí. Sento que puc estimar-te, voldria abraçar-te, comprar-te un somriure. I sento que passen els dies cremant les ferides. Vull que em deixis estar aquí. Vull que em deixis estar aquí. Vull que em deixis estar aquí.
Yeah. Joan Rovira! Cantautor de Camarles al Baix Ebre, que va ser considerat l'artista revelació dels Premis Enderroc l'any 2016 per votació popular i que està presentant, preparant, vaja, el seu nou disc. Aviat en sabrem més detalls a través del web. Mercè?
Sí, joanrovira.music.com. I la cançó, aquesta que hem escoltat, és la versió del tema I Love You to Want Me, publicat fa 45 anys. L'autor és Lobo, un cantautor de Florida que a principis dels 70 va aconseguir la fama amb cançons d'amor i desamor.
Com aquesta. Gràcies, Joan Rovira, per participar al disc de la Marató i per sumar també avui a la Marató de TV3 i de Catalunya Ràdio. Una abraçada, Joan.
Bon dia.
Amb l'Angie Rosales, que és directora de la fundadora també de Pallapupes, i l'Aurora Fernández, és mestra de l'aula hospitalària del Parc Taulí, estem conversant amb el Josep Castillo i l'Alba Castellví. Ens queden, dos minuts per tancar. Algun missatge que vulguem donar, Alba, sobretot als nens que ens estan escoltant?
Doncs sí, nens i nenes, nois i noies, escolteu bé això. Si parlem de malalties infeccioses i en volem parlar menys, hi ha una cosa que podem fer. Renteu-vos les mans. Sabeu allò que de vegades fa mandra abans d'esmorzar, abans de dinar, abans de sopar? I quan toqueu coses brutes, renteu-vos les mans. No us faci mandra perquè us estalviarà un munt de problemes. Va molt de debò. No us ho diuen els pares, us ho diem des de la ràdio.
Imagina't. Per tant, feu-ho, feu cas, no? Rentar-se les mans, molt fàcil, això, no?, en principi.
Molt senzill. Agüita i sabó.
Ja ha canviat moltíssimes coses. Angie, Aurora, moltíssimes gràcies per venir avui al suplement. Felicitats per la feina que feu, per la resistència que porteu a dins, pel somriure que porteu a la cara, i a seguir fent aquesta feinada que feu, que és molt gran. És petita,
gràcies.
Però és molt gran.
Gràcies a vosaltres.
A mi m'agradaria dir que estaria bé que hi ha un virus que ja es porten i que estaria bé que el contagiéssim. No tots els virus estan malament, però m'agradaria que contagiéssiu el virus de la solidaritat, de la justícia, de l'equitat, perquè si poguéssim desenvolupar la malaltia de la revolta contra la injustícia i per malaltir de benestar per tothom i d'equitat, no? I em sembla que aquelles dues encarnen molt bé, doncs, aquest esperit que hauríem de moure tantes coses que necessitem gent que ens cuidi i que ens recordi que ser persona,
implica ser solidari,
és el més important de la vida.
Josep Castillo, Alba Castellví, fins la setmana que ve. 905-11-50-50. Som al suplement, estem vivint avui amb vosaltres la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.
Especial al suplement dedicat a les malalties infeccioses. És la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.